Le van a ampliar el contrato hasta el Mundial y le van a doblar el sueldo. Y hablando de contratos, el Valencia va a pagarle al West Bromwich Albion 2,4 millones de euros para la salida de su técnico Carlos Corberán, que firmará en Mestalla por lo que resta de temporada, y dos más en una operación en que a Peter Lim le va a costar casi 8 millones de euros entre el finiquito de Baraja y sacar a Corberán de la segunda división inglesa. Además, en la segunda española, Álvaro Cervera ya está en Tenerife para hacerse cargo del equipo y es el tercer entrenador de la temporada tras Oscar Cano y Pepe Mel.
Es todo. Próxima cita con la información a las 2 de la tarde, una en Canarias, en hora 14, con Javier Liébana. Y siempre toda la información actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Des de 1924, sent Nadals amb tu. Ser Catalunya.
Dibuixant un xai.
Sí, sí.
Un xai.
M'hi vaig esforçar. I aquest?
Sí, aquest sí.
Saps que pots col·laborar amb el Cap Nen des de només 50 cèntims d'euro?
Cap Nen sense joguina!
Des de l'apartat Fer una donació de Bizum, introdueix el codi 06678. La teva aportació contribuirà a la felicitat de moltes nenes i nens el Dia de Reis. Recorda, codi d'enviament 06678 des del Bizum de la teva entitat bancària. Per més detalls i altres vies de col·laboració, consulta la web capnensensejoguina.cat.
Cap Nen sense joguina.
Una iniciativa del Casino, l'Aliança del Poble Nou i Ser Catalunya, amb el suport del Corte Inglés i l'Ajuntament de Barcelona.
Pablo Tallón és l'aviador.
I pensava molt en les aventures de la selva i aleshores, un dia, amb un llapis de color, vaig fer el meu primer dibuix. Era així.
Anna Puigvoltes és el petit príncep.
Sisplau, dibuixa'm un xai. Dibuixa'm un xai. Va, dibuixa'm un xai.
Aquest Sant Esteve torna el petit príncep a Ser Catalunya, amb les veus que t'acompanyen cada dia.
Vivia solet en un petit asteroide.
Escolta-la a partir de les 12 del migdia en un programa especial conduït per Jordi Manau. Entre les 13 i les 15 hi ha una hora on passa tot i per on passa tothom. Hora 14 a Catalunya. Amb Sergi Caballero.
Ens situem a l'autopista AP7, aquest matí s'ha registrat.
Cada dia, a partir de les 2:05, l'actualitat catalana condensada a mida pel teu trajecte o àpat del migdia. Des de 1924, sent Nadals amb tu. Ser Catalunya.
Jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
Què passa, Maki?
Home,
comencem la segona
mastodonte.
Hora,
eh?
Comencem la segona.
Bones
hora.
Bones festes, eh?
Què passa, Maquinote? Com
què
està?
Què passa, Polvorón?
Què passa?
Cagatió.
Cagatió.
Rei Mago.
Baltasar, Melchor...
Ostres, com deuen ser els barcets a casa seva, no?
Saps qui em va caure molt bé?
Qui et va caure molt bé?
No Lewandowski, la Lewandowska.
Ah, sí, per Lewandowski no gaire, tu, eh? Lewandowska no, millor, eh?
Lewandowska millor.
La vam entrevistar el que t'hi jugues, vols recordar-ho?
Sí, home, posa'l.
Vinga, posem-lo. Vinga, Lewandowski.
Lewandowski!
Ana Lewandowska, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, muy bien. ¿Y tú?
Gracias a ti, estamos muy bien. Gracias por acompañarnos un rato en la radio y en la tele. Estábamos pensando hace unos días en la localización de la entrevista y pensábamos, ¿qué sitio le puede gustar a Ana Lewandowska? Y nos hemos venido cerca del mar, en Gavá.
Playa.
Un sitio ideal, ¿no?, para ti.
Sí, playa.
Sí, m'encanta la platja i el mar i em fa molt contenta que hagueu triat aquest lloc per fer l'entrevista. Sempre que puc vinc a veure el mar amb les meves filles i, de fet, el meu nou projecte professional d'alguna manera també està relacionat amb la platja.
Barcelona, Gavà, donde estamos ahora, Castelldefels. ¿Podemos decir que han hecho surgir una nueva Ana Lewandowska, el hecho de venir aquí?
Jo diria que ha fet sorgir una antiga Lewandowska. M'ha recuperat la meva essència. Ara estic més tranquil·la, més centrada en els objectius i connectant amb mi mateixa i els meus projectes. Per això ha nascut Eden.
Ahora nos explicas en qué consiste este nuevo proyecto, pero te preguntamos esto porque cuando vivíais en Múnich no veíamos a una Ana tan activa socialmente como vemos aquí en Barcelona. ¿Qué has descubierto en Barcelona, en Cataluña? No sé si el buen clima que hay también influye, salir más de casa, etcétera, o qué. ¿Qué has descubierto?
Realment és bonic sentir que Barcelona m'ha canviat a millor, i és possible que sigui així. Abans em dedicava molt a viatjar entre Múnich i Varsovia, em passava la vida així. Ara estic més centrada, més tranquil·la. Crec que sóc una persona més alegre, que estic sempre somrient. Venir aquí era un somni per tots dos, per Robert, jugar a la Lliga, i per mi, viure aquí. Així que tots dos estem fent realitat el nostre somni.
Un sueño, Ana, hasta el punto de quedaros a vivir aquí para siempre. Es decir, podemos decir que habéis encontrado vuestro lugar en el mundo. Creo que os habéis hecho una casa nueva ahora. Es decir, Barcelona es un sitio para quedarse a vivir.
Sí, sempre dic que casa meva és on hi ha la meva família, les meves filles i el meu marit. Ells són feliços i certament estem molt còmodes aquí. Així que Barcelona és la nostra nova casa.
En un momento hablabas de tu proyecto. Yo diría que es tu gran proyecto. Háblanos de Eden Studios, es el nuevo proyecto que va a empezar dentro de muy poco en Barcelona. Háblanos de este proyecto.
Diria que aquest projecte és la cirereta del pastís. Sempre he estat enfocada a crear programes de nutrició, d'entrenament, vaig competir en karate, sempre he estat molt vinculada a coses relacionades amb la salut i amb l'esport, i crec que aquest projecte és la culminació de tot. He decidit crear una nova cosa, un projecte totalment innovador que no existeix en tota Europa. També m'encanta ballar, he conegut gent nova i vull compartir aquesta passió i els meus entrenaments amb tota la comunitat que viu aquí. No només polonesos, també catalans, llatins... És un projecte per tothom.
Porque Eden Studios, que es este proyecto nuevo, va a tener un local gigante en el centro de Barcelona. ¿A quién irá dirigido? Es decir, ¿es para personas corrientes que quieren estar bien, ponerse en forma? ¿Irán atletas profesionales? ¿Cuál es el concepto?
És un concepte de multibutic i va dirigit a tots els públics, des de la gent més entrenada, però també als principiants. És el primer centre així a Europa. Tindrà una escola de ball, entrenaments en grup, entrenaments personals, pilates i un espai de cuina saludable.
Yo puedo ir, si quiero.
Bueno, tú
sí,
no estás
sí.
muy en forma.
Tendría que ser un plan intensivo.
Está muy mal, Ana.
Espero.
Por eso lo pregunto, si alguien que está mal físicamente como yo puede ir.
Y yo voy a trabajar también.
Perfecto.
En este sitio.
No sé, Ana, si Eden es el resultado de tu compromiso con Barcelona, de lo que estáis construyendo aquí.
Sí, és un compromís amb Barcelona i amb la gent que he conegut aquí, que formaran part de l'equip que hem construït. Ells portaran tota l'activitat del centre, les classes diàries i donaran el millor programa a la gent que vingui aquí.
Ana, voy a explicar un secreto, pero seguro que me lo permites. Antes de empezar esta entrevista, me has dicho... Robert me ha dicho que tenía que hacerla en castellano.
Sí.
¿Por qué no lo has hecho en castellano? Él habla castellano perfecto en las entrevistas. Tú, por lo que hemos visto ya durante esta entrevista,
estoy avergonzada. Estoy avergonzada. Sí, poco a poco, más o menos, estoy aprendiendo. Para Robert es más fácil. Cada día él habla español sobre fútbol. Para mí... Estoy avergonzada.
¿Y el catalán cómo lo lleváis, tanto él como tú?
Poco a poco.
¿Qué saps dir en català,
poc a poc.
Anna? ¿Qué saps dir alguna cosa en català?
Poco a poco.
Ja està.
Sí, ja està.
Bon dia, bona tarda, sí, eso también.
Sí.
Pero ¿qué importancia le dais al idioma como proceso y como símbolo de adaptación a un país como Cataluña y una ciudad como Barcelona? ¿Qué importancia le dais al idioma?
Estic intentant aprendre castellà des que vam arribar aquí. Tinc molts amics catalans i el contacte amb ells m'ajuda. Les meves filles estan aprenent català i castellà. Poc a poc em vaig sentir més còmode, però jo sóc molt perfeccionista i necessito una mica més de temps per parlar-ho. Ho entenc gairebé tot, però encara em costa parlar-ho.
Has comentado antes, ya lo sabíamos por informaciones que teníamos, que fuiste campeona de karate. 40 medallas, ¿es verdad que conseguiste en karate?
Sí.
Sí, és així. El karate és la columna vertebral del meu camí al món de l'esport. És el que m'ha donat la força i m'ha ajudat a entrenar i aprendre més.
¿Le has hecho alguna clase de karate a Robert?
Un poquito. Y kickboxing también. Pero antes.
¿De qué sirve el karate y de qué sirven las artes marciales para estar bien físicamente y para la vida?
Tots els esports són molt importants per donar forma a la teva vida. El karate m'ha donat molta força. Em considero una lluitadora i el karate ha estat molt important i, de fet, encara avui continuo entrenant karate al Club Aranya de Barcelona.
Decías, Ana, que le habías enseñado karate o le habías dado alguna clase de kickboxing a Robert. ¿Qué influencia tienes en la vida profesional de Robert, en su bienestar sobre todo? ¿A nivel de nutrición le ayudas, por ejemplo?
Sí.
Sí, des de fa 15 anys m'encarrego de la seva dieta i els seus plans de nutrició i suplements. Ell mateix ja ho porta molt bé pel seu compte, però jo el continuo ajudant. Fa molts anys que segueix una dieta i es cuida molt. De vegades fem alguns canvis a casa. De fet, ara mateix li estic fent un nou pla de suplementació per la nova temporada.
Mira, se lo pasas así, que también, que lo necesita también un nuevo plan de nutrición. De hecho, te iba a preguntar eso, si me lo podrías hacer a mí, también el plan de nutrición. Si voy a Edan Studios también, ¿me puedes hacer un plan de nutrición?
Sí,
ho puc fer per qui vulgui, per tothom que vingui a Edan. Els ajudarem a aprendre a portar un equilibri en la seva alimentació, col·laborarem amb un restaurant de Barcelona i introduirem productes com l'açaí i tindrem un ventall molt ampli de productes molt interessants per tothom que es vulgui cuidar.
Dieta i suplementació.
Vale, i si jo quiero estar en forma como Robert Lewandowski, ¿qué puedo comer? ¿Y qué no puedo comer?
Bé, aquest és el nostre secret. El que pots i no pots menjar encara no t'ho diré. Però no pateixis que si vens, t'ajudarem a portar una bona alimentació i una vida saludable.
Oye, Ana, hay que decir que Robert esta temporada está muy fino físicamente, ¿no? Se le ve, tiene 36 años, pero físicamente se le ve muy, muy bien en este inicio de temporada.
Sí, todo tiempo muy bien.
Sí, sempre està molt bé, ara no només físicament, sinó a tots els nivells, i això es nota al camp. Que estigui bé és molt important. Ell té 36 anys, però físicament sembla que en tingui 25, i això és per l'aposta ferma que fa per portar una vida saludable i entre tots l'ajudem.
Ana, yo te quería hacer solo dos preguntas más sobre Robert, porque me gustaría mucho que siguiéramos hablando de ti, que para eso te hemos traído al Keti Jugas y al bar. Pero sobre Robert, al principio me ha llamado la atención de la entrevista porque has dicho que los dos cumplisteis un sueño viniendo a Barcelona. Él porque quería jugar en el Barça, en la uh-huh. Liga, y tú porque querías estar aquí. ¿Dirías que es el momento más feliz de vuestras vidas, esa una? Y después, ¿hasta qué punto Robert necesita marcar goles para ser feliz?
Crec que hem tingut etapes de molta felicitat. A Munic vam ser molt feliços perquè allà van néixer les nostres filles, en Robert va guanyar la Champions i allà ha triomfat i s'ha convertit en un dels millors jugadors d'Europa. Però ara estem en una nova etapa i estem molt feliços aquí. I sobre si necessita el gol per ser feliç, òbviament sí que ho necessita. De fet, és la persona més ambiciosa i competitiva del món. Jo pensava que ho era molt, però ell clarament em guanya en això.
Ana, ¿cuál es tu sitio favorito de Barcelona? ¿Hay algún sitio que hayas descubierto y hayas dicho, ¡guau, me encanta?
Creo que... Per exemple,
hi ha moltíssims llocs que m'agraden. M'encanta passejar per la ciutat tranquil·lament i admirar-la. Allà sento que sóc l'Anna realment feliç i lliure. M'encanta la platja, la zona de l'Hotel Vela, la plaça Catalunya i els voltants, i m'agrada molt anar al Tibidabo.
Barcelona, bo tot una pravda és viele desaproponovanya.
Podria ser guia de Barcelona, con la de sitios que has dicho, ¿eh? De la playa al Tibidabo, ¿has calculado que hay menos de media hora?
¿Pocas ciudades en el mundo tienen playa y montaña a menos de media hora?
Bé,
m'estic preparant per ser guia. No, la veritat és que encara em queden molts llocs per visitar de Barcelona i Catalunya, així que em queda feina per fer encara.
Ana, ¿y los catalanes cómo somos? ¿Cómo nos ves?
Doncs molt bé, tinc molts amics catalans. Alguns molt bons amics que m'han ajudat a integrar-me i m'han ensenyat la importància de conèixer la cultura catalana, que és realment increïble. Molts d'ells col·laboraran al meu projecte. Els aprecio molt i m'han ajudat a entendre per què és tan important la cultura d'aquí.
De hecho, a los catalanes nos llaman polacos.
¿Es verdad?
¿Polacos? ¿Gente?
Sí, a los catalanes en España nos llaman polacos. Algunos españoles del resto de España nos llaman polacos. No sé si eso os ha llegado.
Ah, sí, això no ho sabia.
No, ¿por qué?
No sé, si es porque les suena extraño el catalán, la forma de hablar y tal, y lo comparan con el polaco, no lo sé.
Igual somos algo parecidos en el carácter. Somos un poco... No sé si nos ves un poco cerrados a los catalanes o no.
Trabajo mucho, trabajamos mucho.
Mucho.
No paciencia.
¿No paciencia a los catalanes?
No, a mí, polaco, gente, somos más...
Sí, pues bastante parecidos, sí. Muy rectos, ¿no?
Nervioso y recto.
Nervioso y recto, sí.
¿Dónde va a estar el local este gigante de Edan Studios en Barcelona?
¿Dónde?
¿Dónde, sí? ¿En qué sitio?
Sí, Balmes, Plaza Cataluña, cerca Plaza Cataluña, Balmes.
Ah, aquí al lado de la radio.
Sí.
Balmes. Ok, so now. Balmes 28.
Balmes
28.
28.
Decías ahora que tienes muchos amigos catalanes, muchos amigos de aquí.
Sí.
No sé si te llevas muy bien con las mujeres de otros jugadores también, si hacéis mucha vida, con quién te llevas mejor. Y has hecho amigos fuera porque creo que tú eres una persona... Que te gusta integrarte mucho en la sociedad allí donde vas. No te gusta vivir un poco al margen de la sociedad, ¿no? Vas allí y te integras con el resto de gente y has hecho amigos fuera también del fútbol y de la profesión de tu marido.
Sí, em porto bé amb unes quantes dones de companys. La Miki, la Coral, la Dani... De vegades quedem per sortir amb els fills o sortim per sopar. Des del principi hem fet vida juntes i ens portem bé per poder fer plans.
El centro estará en Balmes, en Barcelona. ¿Cuándo lo vas a abrir? ¿Ya tienes día exacto?
October.
¿Para celebrar el Oktoberfest?
Sí.
Sí, ara a l'octubre farem la inauguració. Estem preparant una gran festa on convidarem a família i amics, a la premsa, a influencers. Així que tinc moltes ganes que arribi el dia de l'estrena. És una època de molta feina, però em fa molta il·lusió pensar que a la gent li encantarà aquest centre.
I una curiositat, ¿qué importante es el baile para la vida? Hemos hablado del karate antes.
Muy importante. Ahora bachata. Karate, kickboxing, bachata.
T'he de dir, sí, que li has fet la pregunta del baile i se li ha il·luminat la cara, eh? Ha somrigut.
Sí. La verdad, me gusta baile de bachata. Y esto no va muy a pasia.
La veritat és que és la meva nova passió. Estic molt ficada amb això. M'ha absorbit totalment. Aquí hi ha una gran cultura al voltant del ball i això m'encanta. I el que és interessant és que a Polònia tenim la comunitat més gran de ball de bachata després de Llatinoamèrica i potser això també ens uneix amb la gent d'aquí.
Ana, sí que vendrá a Edan para que le hagas un plan de nutrición. Yo voy a venir para que me hagas un plan para tener tu energía, porque ¿cómo lo haces? Es decir, creo que tienes 5 empresas, vas a abrir Edan Studios, tienes 2 hijas, te gusta bailar bachata, entrenas cada día porque te veo en Instagram, y cada día estás entrenando a todas horas.
¿Cuántas horas?
¿Cómo lo haces? ¿Cuántas horas entrenas y cómo lo haces?
Si vols que et digui la veritat, cada dia la gent em fa aquesta pregunta i la resposta és molt senzilla. Si fas el que t'encanta, sempre tens energia per fer-ho.
Doncs és Anna Lewandowska, que ja escolteu, obrirà un centre pioner a Europa, aquí a Barcelona, Edan Studios, preparació integral de l'esportista, sigui d'èlit o una persona comú, corrent, i són molt feliços aquí a Catalunya, com esteu escoltant. Anna, solo una curiositat. ¿Robert Lewandowski también baila bachata?
Sí,
Sí, bé, ha intentat ballar bachata. De fet, el nostre aniversari de casament, quan fèiem 10 anys, vam ballar junts una bachata i bastant bé, però és millor jugant a futbol.
¿Cuál es la bachata que
baila? Eric también.
También, Eric. Bachata, sí. De todo. Paso doble, a Eric lo que le pongas.
Sí, pero
Ana, vi el vídeo, con Robert, lo vi, bailando los dos.
Sí.
Yo no sé si es mejor delantero o mejor bailador, porque
ahora es
baila
mejor,
bien.
Ahora es mejor. Ahora
baila mejor.
Sí.
¿Cómo es diu moltes gràcies? ¿Cómo se dice muchas gracias en polaco?
Dziękuję.
Ah, vale.
Dziękuję.
Muy bien.
Bueno, es que somos polacos, ya lo hemos dicho.
Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias.
Que t'hi jugues. Et desitgem bones festes.
Home, aquesta temporada és normal que vagin millor les coses.
Sí, home.
Sobretot perquè heu pogut fer fitxatges com el Dani Olmo.
Sí, bon fitxatge, bon reforç.
El Pau Víctor.
Pau Víctor també.
Que jo no tenia el Pau Víctor.
Tu no tenies el Pau Víctor, això ho vas notar.
Això es nota
molt. Vas trobar a faltar aquella peça.
I el que sobretot es nota que jo no tenia és el Chesney.
Ah, sí, aquest es nota.
Aquest vam trucar una vegada.
Sí, sí.
Va ser
un gran moment del que t'hi jugues. Conèixer les interioritats de Chesney.
Vam descobrir que encara estava vivint a Marbella, el nano.
Sí, noi.
Hola?
Hola.
Hola,
¿cómo estás, Tec?
Però, un moment, Chesney?
Hola, sí, soy yo.
¿Pero qué es aquesta tos?
Lo que heu dit aquí ara no era veritat, eh? Estava escoltant i no era veritat.
Hòstia, parla català, el Chesney.
Clar, perquè parla... és polaco.
Clar, és un polaco.
El Lewandowski. Bueno, però m'estic cuidant molt, eh?
Vols un carmel, com el Hachi.
M'estic cuidant.
Vaig saber que el Barça em volia i vaig deixar el tabaco.
Però ja has recuperat,
ja. Ara només faig drum.
Però a veure...
Ets un passer titular, joder.
Sí, oi?
Sí, home, no em diré perquè se'm fumi el míster, saps què vull dir? Bueno,
escolta, Chesney.
Un segon.
Si vas a l'estanc, porta que agafa'm un camel.
Què diu? Què diu?
Bueno, que...
Amb qui parla?
Sí. A mi em van convèncer quan el Lewandowski em va dir que estàvem a...
Sí.
A 2 hores a Andorra. I que a Andorra es poden comprar cartrons...
Però escolta, un moment.
Clar, i pot baixar dos.
Porta sucre.
Jo pujo amb el cotxe... M'enduc a 4-5 crios de la Masia.
No, home, no, què dius?
Hòstia. Però bueno...
Però no dius que t'estàs cuidant, llavors per què vols anar a Andorra?
A mi Barcelona m'encanta, tio. Ai. Perquè et poses darrere els autobusos i quan arrenquen, un aire. Maco.
Ai, Déu meu, no puc.
Total, que m'estic cuidant molt.
Ja es veu, ja.
Avui he fet 3 hores de físic ja entre piti-piti
Però deixa de fumar, home, Chesney, per favor.
Ahir vaig anar al metge perquè em mirés i em va dir... Em va ensenyar la foto del tabaco, dels pulmons del tabaco.
Sí.
I em va dir, aquest és així com has d'arribar. El teu objectiu és aquest.
Quin?
O sigui, estic tan malament que m'ensenyen les fotos dels cartons de tabaco, sí, com a objectiu...
Què dius, home, per favor?
Bueno,
Chesney...
Que m'he de vestir, que vaig a fer entreno, que ara m'he canviat, em poso els pantalons pitillo...
Vinga. Sí, són molt teus, els pitillo. Els pantalons pitillo.
I vaig a fer una volteta.
Va, Chesney, cuida't aquesta tos, t'esperem dilluns, va.
El tema econòmic l'arreglarem, sí. No pateixis.
Vale, va. Una abraçada. Adéu, Chesney.
Bon Nadal, amics del Que t'hi jugues. El programa que sintonitzen els Reis Mags d'Orient a la ràdio del seu camell. Que t'hi jugues.
Des de 1924, 100 Nadals amb tu. Ser Catalunya.
La camisa de la Blanca a mar i cel. Un rètol històric del metro de Barcelona. I jaquetes de cuiner de Ferran Adrià, Carme Ruscalleda i Cristian Escrivà.
Cap nen sense joguina!
La nostra subhasta solidària ja ha començat. Consulta tots els objectes a capnensensejoguina.cat i licita per ells fins al 5 de gener enviant un WhatsApp al 648 83 43 78.
Cap nen sense joguina.
És una iniciativa del Casino l'Aliança del Poble Nou i Ser Catalunya, amb el suport del Corte Inglés i l'Ajuntament de Barcelona.
Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliarum Montserrat 2025.
Però Nadal ens ha pintat el rostre amb un vermell precís i decidit. I ens dona un sentiment de llar, de sostre, de terra, de nissaga i d'esperit.
Des de Ràdio Manresa, un any més, bones festes. Volem compartir-les amb tu. La ràdio, el 95.8 de la FM, és sempre amb tu.
sercatalunya.cat. Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser. Ser Catalunya. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la Ser i busca Ser Catalunya.
I cau el sol.
Ser Catalunya.
Cau el sol a l'altra punta del món.
La força de la conversa.
Love.
Bones festes des de SER Catalunya. 100 Nadals amb tu.
Que t'hi jugues. Aquestes festes ens engreixem amb tu.
Feliz Navidad y agradecer a todos los aficionados y también feliz año.
Madridistas, no robéis. Bones festes.
I és que, i llavors hi ha un altre que a mi els àrbitres no, els àrbitres
no. No, tu amb els àrbitres no et porten gaire bé.
Jo
amb
els àrbitres
bé,
no em porto bé. I això que teniu aquí en el programa sí. Aquest que feu, que aneu en contra del Barça.
Anem en contra del Barça.
Home,
a vegades sí. Comparem, que no ho hem de fer.
Sí, no comparis, eh?
No comparo, no comparo.
Però va venir, tenia un nano que sí. Es diu Joan Fàbregas.
Sí, àrbitre.
Que ens aporta sempre
àrbitres. Tampoc t'agrada aquest?
Va portant àrbitres. Home, perquè porta àrbitres.
Clar.
Jo tinc ganes de dir-los, ladrones.
Sí.
Ja està bien.
Una vergüenza.
Va acabar expulsant. De fet, un dia va portar un noi que es deia Agustí Farico.
Sí, bona història la seva, eh?
Molt maco.
Caram,
ja
moltes coses per explicar.
Pareu atenció que
escolteu,
això...
Escolteu,
escolteu. Això és maco, un bon àrbitre.
Miro ara a mi alrededor, veo miles de vidas que no sé cómo son. Cada uno su historia, cada uno su rol. Somos solo personas.
Persones són els àrbitres, a vegades ens n'oblidem, no? Joan Fàbregas, com estàs?
Com estàs?
T'he de dir que la primera secció, la que vam estrenar fa 3 setmanes, va tenir molt èxit, eh?
M'alegro molt perquè no és habitual que contingut arbitral agradi tant a la gent.
La gent deia, hòstia, aquest tio que has portat és àrbitre? Si és sí, bon tio.
Sí. Sí, clar, és que som, a vegades, no tots, però alguns són bones persones. I a mi sempre m'agrada portar-vos algú perquè conegueu i conegueu una mica la història i veieu que sí, que són bona gent.
Per cert, és molt bo perquè cada vegada que entra el Joan Fàbregas a l'estudi i el veu l'Albert Bermúdez, es foten a parlar de la Kings League.
Clar. Que va, clar, ell és àrbitre i jo he vist tots els partits, tots els partits.
I tu com a narrador rages de l'àrbitre o no a la Kings?
Jo, digues abans que estava la senyal espanyola i diguéssim, has de ser com molt més blanc, no de samarreta, sinó
ja
m'entens. Has de ser més blanc i per tant intentes no fotre-t'hi. Jo moltes vegades, mentre ell xerra, mentre se l'escolta ell, perquè els àrbitres van microfonats, doncs agafes, calles i deixes que se senti. Ara jo m'hi foto més.
És el que faltava. És jugadors, més entrenadors, presidents, ara també els narradors. I tu estàs pendent del que diuen de tu o no?
Intento no estar-ho perquè a vegades a nivell de xarxes socials et pot arribar a afectar psicològicament perquè la gent diu absolutes barbaritats. Llavors jo he prendre la decisió fa unes setmanes de... Acaba el diumenge i els 50 missatges que tinc intento no llegir-los perquè realment són molt desagradables i m'agrada estar una mica fora de tot això.
Els rebo jo, imagina't un àrbitre.
Uh-huh. Tu també en reps?
En rebia, sobretot quan era narrador, allò a la senyal espanyola. Buh! Mare de Déu. Sàcate el pene de la boca de no sé qui.
En serio?
Sí, sí, sí.
Mare de Déu. En fi, avui ens portes a una llegenda.
Una llegenda viva de l'arbitratge, Agustí Farizzo. Una persona molt, molt coneguda a tots els camps de futbol. Què tal, Agustí?
Hola, bon dia a tothom. I abans de res, Joan, em permetràs donar-vos les gràcies per haver-me convidat a vindre aquí, tant a tu com als companys de la cadena SER Catalunya, i que ha sigut un autèntic plaer. La veritat és que tenia ganes de vindre i em feia molta il·lusió.
I clar, és que és una persona que tan polifacètica i tan especial que comencem per una pregunta molt bàsica, que és l'arbitratge. Què és per tu l'arbitratge?
Tot. Jo puc dir que ho puc resumir, que l'arbitratge em va... no et diré salvar la vida, però sí que em va condicionar a continuar endavant amb molta força, amb molta il·lusió, i veure que la vida, pues, a vegades és actitud. I allò que diu un gran comunicador i motivador, la fe multiplica, i és veritat, l'actitud de la persona multiplica a tots els nivells de la vida de nosaltres.
He dit que l'Agustí és una llegenda perquè porta 30 anys en actiu, és tota una vida dedicada a l'arbitratge, un dels més populars, no?, entre el col·lectiu arbitral, i com deies, una persona polifacètica perquè és àrbitre, però també és funcionari de presons, és un dels col·legiats, el col·legiat de la Gypsy League, que van venir a presentar-lo,
sí,
un parell de vegades aquí al que t'hi jugues, vull dir que fa bastantes coses. I ja, just abans de l'entrevista, aprofitant la pausa publicitària, ja ens ha dit que també d'alguna manera és del gremi perquè col·labora al Prat Ràdio.
Correcte. Vaig tindre la sort de que el Prat Esports...
I no tinc res a veure amb que hagi vingut aquí, Flaqui, que sigui del Prat.
Ja ens coneixem.
Dos seccions has tardat en portar algú del Prat.
Com tu molt bé deies, sí que, pues sí, quan vaig retirar-me de l'arbitratge per l'edat, cosa que em va... afectar bastant en el seu moment, doncs, pues, bueno, el Prat Ràdio i el Prat Esports en concret, pues, em van comentar si volia col·laborar amb ells en els partits de tercera ref, en aquell moment de segona ref del Prat, i amb dos grans periodistes com són Ivan Conde i Manolo Gol, Manolo Gol conegut a tota Catalunya, i la veritat és que em va fer molta il·lusió i diuen que em desenvolupo bastant bé davant d'un micro, i vaig intentar-ho, i aquí estic, 3 anys després, encara amb ells.
Explica'ls-hi amb ells, perquè vegin que no m'invento. A què és una de les grans desconegudes, el Prat?
Bé, sí, el que parlàvem abans fora de micro, sí que és cert que els que som pretencs i els que som del Prat som molt del Prat, eh? Sembla un tòpic, allò de soy muy amigo de mis amigos, però és que és cert, o sigui, el Prat és la gran desconeguda, és una població molt funcional i que, no obstant, que la gent es pensa que no té tanta gent, té un cens molt important, i estem molt ben comunicats amb Barcelona a nivell de tot, d'instal·lacions ja no sols esportives, sinó a nivell d'instal·lacions de poble, a nivell social. El Prat, com tu dius, és una població molt important.
Gran desconeguda, no pas pels oients del que t'hi jugues, que d'un temps cap aquí se'ns expliquen vida i miracles del Prat, eh?
També ho entenc, eh? També ho entenc, el que m'estàs dient, eh?
Tota una cosa, parles de funcionalitat, tu treballes a la presó.
Correcte.
Com és això d'entre setmana treballar a la presó, els caps de setmana arbitrar?
Sí, no, és que la sensació, no és la sensació que no acabes de desconnectar.
No, bé, en absolut. Jo vaig treballar durant molts anys, per mi com a autònom, soc fisioterapeuta també de professió, i no desconnectaves mai. Aquí sí que he aconseguit desconnectar. Tu, quan arriba la teva hora de plegar, tu fitxes i te'n vas, i el company que ve o la companya que ve darrere teu, pues, fa la seva feina i ja està, i fins que no tornen a entrar a la presó no te'n recordes que estàs a la presó.
Has coincidit mai al camp amb la persona que, amb una persona que hi hagis coincidit també?
Moltes vegades, però com que jo intento, no sé si ho faig bé o no, però jo intento a la vida...
No li has dit mai que te devuelvo?
No, Albert, en absolut, al contrari, jo com que sempre funciono d'aquesta manera, no sé si ho faig bé o no, repeteixo, però com que jo, perquè tu em respectis, tinc que respectar-te el primer, a dintre de la presó ho porto molt bé, vull dir, un respecte mutu i tal. I com a àrbitre, doncs intento fer el millor possible com tota la vida i també et respecte molt. No he tingut mai cap problema. És més, fora del micro li comentava, sí que hi ha els companys que, escolta'm, he trobat una educació i un respecte típsilic, no he trobat moltes vegades a la federació de futbol.
Per què?
Ho sento. Doncs perquè ells poden estar molt alterats. Sí que tens que utilitzar una mica la psicologia inversa, perquè quan una persona, un jugador, sobretot, quan estan a 300 pulsacions per minut, no pots fer raonar una persona. Si tu has pitat una cosa en contra, va partint el partit, tens que ser tu, és com el suflet, tens que deixar que baixi. Llavors tens que estar davant d'ell sense perdre la compostura, però intentant calmar-lo. No pots cridar-li igual que ell. Llavors aquesta psicologia inversa m'ha funcionat moltes vegades.
I per què la federació a vegades no t'ha sentit
perquè
respectat?
A la federació, no obstant, és que és molt, molt curiós. Inclús la gent que ve a veure la Gipsy League, que són moltes persones, de l'ètnia gitana, el 99%, no es cridassen pares a futbol base, no es cridassen com els pares...
Van a passar-s'ho bé.
Clar, van a passar-s'ho bé, van a disfrutar. A vegades diuen, ostres, Farizo, que has pitao. Però clar, després els hi dic jo. Sí que, ja et dic, utilitzo una mica ser proper amb la gent, no? No us preocupeu, lo veréis en la tele. Perquè clar, tenim la sort que es graven tots els partits i després la gent ho veu i a la setmana següent diuen, ostres, Farizo, aquella jugada que pensàvamos que era...
Perquè joder, tenia razón. A la Gipsy League hi ha bar.
Ja bar, correcte.
Bar amb B baixa, eh?
Amb B baixa, sí.
Bar també.
Però hi ha bar, videoarbitratge. I, bueno, i moltes vegades els equips tenen, perquè entengueu una mica el format, els equips tenen un bar per cada part i poden demanar-lo sempre i quan ells consideren que ha sigut un gol en fora de joc o que hi ha hagut un penal que jo no he xiulat perquè no l'he vist o perquè no l'he considerat penal, i llavors t'envien al bar. De fet, aquesta cap de setmana, sense anar més lluny, hi ha dos jugades que poden semblar penal en directe. Jo no xiulo penal perquè em dona el que parlem amb Joan moltes vegades. L'arbitratge, a vegades també l'experiència és molt important, perquè només veient la forma de caure el jugador ja intueixes, no dic que encertis sempre, però sí intueixes si ha sigut o no. I va haver dues jugades que em ratifico en el VAR de que no ha sigut penal, i en directe semblava que sí, ha sigut penal, no.
De fet, això que parla del VAR, de que puguin els entrenadors demanar un torn cada dia per revisar la jugada, és el nou VAR que vol impulsar la FIFA per lligues modestes, de que, com que les instal·lacions no són tan professionals com a camps de primera divisió, doncs, escolta, lligues més modestes o categories inferiors d'aquí, hi ha la possibilitat, i ho estan provant, de que es pugui instaurar aquestes càmeres perquè puguin revisar com a mínim una jugada cada equip
Així que la Gypsy League...
Això és el que vol fer la FIFA.
Vol fer la FIFA en competicions en què els camps són més petits i no es pot instal·lar totes les càmeres necessàries per utilitzar el VAR com a primera divisió. Qui t'havia de dir tu als 60 anys que utilitzaries VAR després d'estar 27 sense cap ajuda tecnològica, clar?
Doncs sí, la veritat és que sí, i em fa molta il·lusió perquè veig filmacions i gravacions meves que, com us dic, graven tots els partits i en graven quan estic al VAR, i em fa molta gràcia veure'm després com comento la jugada. I, bueno, jo crec que a primera i a segona divisió es tindrien que fer explicacions de cara a la gent, perquè els que som del gremi entenem més o menys la jugada quan utilitzes cert vocabulari, però s'ha d'arribar més a la gent perquè entenguin per què una mà ha sigut mà o per què ha sigut un penal o no. I això m'està arribant...
Vosaltres dos que sou àrbitres ho teniu clar, quan és mà i quan no. Ho dic no, perquè sí no, per nosaltres per a vegades és impossible desxifrar-ho.
Jo la teoria la tinc clara, després veig resolucions de jugades que em fan dubtar del reglament, de les directrius, del criteri dels àrbitres. Llavors, a veure, les mans són un problema actual perquè al final el que no podem pretendre és que la gent no entengui el que s'està xiulant. És a dir, ja no és un penal que et sembla més o menys, és que al final la gent veu una mà i no té ni idea de si l'àrbitre prendrà una decisió o una altra. Llavors, això que la gent vagi tan perduda fa que també els àrbitres hem d'assumir, o la gent que fa el reglament ha d'assumir, que alguna cosa no s'està fent bé.
Sí, sí, jo estic totalment d'acord amb el Joan. I clar, una cosa és l'aplicació del reglament, que jo moltes vegades, suposo que ell també ho ha fet moltes vegades quan xiulava, yo siempre digo al jugador, señores, yo aplico el reglamento, no lo hago, yo no lo legislo. Hay un reglamento, yo lo intento aplicar. Però sí que és veritat que les mans és una de les jugades més conflictives del futbol, perquè, clar, ho estem veient cada cap de setmana, sense anar més lluny aquest cap de setmana passat, sense posar noms, que dius, mare meva, clar, això me passa, eh? Quan arribo a la feina, Farizo, la jugada d'ayer, i jo em quedo sense arguments davant dels companys que m'ho pregunten, perquè dius, què expliques? M'entens? O està veient tothom... Hi ha una cosa que és òbvia, que tu no pots dir una cosa contrària al que s'està veient i ho veu tothom. I no pots dir que les mans estaven així quan no estaven així.
Per tant, quan dius que arribes a la feina et fan referència a la jugada d'ahir, vol dir que a la Lliga xiules a gent que després et trobes a la presó.
Sí, clar. Em trobo gent que després està a la presó, que està en tercer grau, o gent que ha estat, i bueno, m'ho diuen, i dic, bueno, no, si estàs en vostre derecho de comentarlo.
I a la presó també juga a futbol, no?
Sí.
Amb àrbitres o sense, allà?
Bueno, de fet, ells estan en una competició de futbol sala, federat, i ve un àrbitre extern. Sí que és veritat que una vegada el subdirector d'Interior fa molts anys, per la Mercè, que és la patrona de les presons, em va dir, Farizo, t'importaria arbitrar un partido allí en el polideportivo i tal? I no sé per quina circumstància, no es va acabar fent o no vaig acabar xiulant-lo, però sí que em van proposar. No em desagradaria, però et dic una cosa...
No s'apareix aquest dia a la feina, no?
No, Joan, no em desagradaria, perquè ja et dic una cosa, quan Farizo es posa el tratge d'àrbitre, és àrbitre, eh? No és ni l'amigo de ni el funcionari, és àrbitre. I si tinc que arroncar sempre des del respecte, com diem, a un inter que després li tinc que passar la compte, no tinc problemes, us ho puc assegurar, eh? Per sort o per desgràcia m'he criat en els anys 70 al barri de Sant Cosme, del Prat precisament, i...
Tio, als anys 70?
Als anys 70, sí, Torete, Vaquilla, tot això. Llavors, clar...
Tu diràs que us vas conèixer?
Els
va arbitrar?
Sí. No, Albert, el Vaquilla sí el vaig conèixer perquè el vaig tindre a Brians una temporada abans de que em va descansar i morigués. Sí, el vaig tindre allà, Juan José Moreno Cuenca. Hòstia. El teníem a infermeria.
Jo em vaig llegir el llibre, jo el Vaquilla, i quan te'l llegeixes t'adones de com les circumstàncies marquen a una persona. És a dir, és impossible que en el context on va néixer i va viure el Vaquilla no fos delinqüent. Impossible.
Si em permets, sí que això m'ho pregunta tothom. Com havent-te criat en els anys 70-80 en un barri marginal, perquè jo soc d'una família molt humil, pues, el que deia quan hem començat l'entrevista, jo li dec tot el que sóc, el poc que puc ser, a l'esport, perquè això em va derivar cap a anar a entrenar, anar a estudiar. No podia quedar-me al carrer quan ets adolescent, que és la fase més complicada perquè acabes on no vols acabar. I jo li dec tot al futbol, perquè jo he sigut jugador de futbol fins als 37 anys.
Això t'anava a dir, que sempre es diu que els àrbitres no juguen a futbol, ell va jugar a tercera divisió.
En quin equip?
Al Prat, a Castelldefels, Cornellà...
I després per què et fas àrbitre?
Perquè volia seguir dintre d'un terreny de joc. Sí que era l'única figura que podia seguir participant directament del joc, ni delegat, ni entrenador, de fet no m'he tret el títol d'entrenador encara, ni res de res. L'única figura que podia estar dintre del camp, en contacte directe amb els jugadors, amb el que és el joc, amb el que és el partit, era l'àrbitre. i vaig dir, pues venga, àrbitre. I el que diu el Joan és molt important. Les persones que hem tingut la sort de poder jugar a futbol durant tants anys, després entens molt bé el jugador quan està dintre del camp, com et deia abans, a 140 pulsacions, i li has xiulat una falta o un penal que li pot costar el descens.
I com a jugador en tenies a l'àrbitre o no?
Sí, he sigut molt respectuós. Aviam, també t'he de dir que alguna vegada també he sigut una mica traques, eh? Però les menys. I sí que en tenia la figura de l'àrbitre, però bueno, jo és que quan jugava em tenien que dir, jo no he sigut un gran jugador a nivell tècnic, però sí que era un pulmó. Jo acabava el partit i em deien, Farizo, ja no corres más, que ja s'acaba el partido. I ho comentàvem prenent un cafè amb Joan fora dels estudis, que pensa que ara encara estic xiulant partits de veterans i de juvenils de primera divisió i tal, i jo en un partit em poso el rellotge i jo corro 7 quilòmetres 400, 7 quilòmetres...
Per partit?
Per partit, per partit. Això és comprovable.
7 quilòmetres i mig?
Sí, en un partit de futbol 11, eh? Mm-hmm. I amb els partits de futbol 7, que la gent em diu, Farizo, si pots veure alguna afirmació...
Corres més futbol, que algun jugador.
En un partit de futbol 7, entre els 3 partits, corro quasi 10 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, i la gent quan s'entera de més coses diu, com pots córrer tant? Pues sí, és així.
Escolta, una curiositat, eh? Tu que el vas conèixer, el Vaquilla, jugava a futbol o no?
No, estava ja bastant de salut, estava bastant
fumut, vale,
i bueno, de fet li van donar el tercer grau perquè anés a morir a casa perquè estava bastant fumut, però bueno, sí que era un personatge, eh? Perquè encara malalt com estava l'home, jo tinc una cosa, ja em poso jo com a exemple, si jo estic tan fumut com estava ell, no tindria tantes ganes de jaleo, i el teníem a infermeria a Brianzo, que llavors era Brianzol, i ostres, Pedrin, Déu-n'hi-do, que li tenies que dir, ojo, tio,
calma-te.
Relaxa't, eh?
Ja que parles d'aquesta època que va estar malalt, tu vas superar un càncer, també, el 2012, càncer de fetge.
Collons.
És que has viscut moltes vides, eh, Farizo, m'estic donant compte.
Sí, però bueno, et repeteixo, Joan, jo no ho veig com un mèrit.
No, però vull que m'expliquis una mica com vas passar aquell tràngol i, a més, si va canviar alguna manera d'arbitrar o vas canviar la manera de gestionar els partits, com anar?
És curiós, i potser la gent que ens estigui escoltant en aquest moment és com pensar, Farizo, se li ha anat la olla. Però jo el primer que vaig pensar quan em vaig detectar el càncer, perquè me'l vaig detectar jo...
Com que te'l vas detectar tu?
Ara t'ho explico, sí que anem per parts. La gent em va dir, ¿cómo te puede importar más el que si puedes arbitrar o no, o si salvas la vida? Perquè jo el primer que em vaig dir, ostres, no podré arbitrar mentre estigui amb la quimio, que va ser per via oral, també ho he de dir. Doncs me'l vaig detectar jo molt senzill, perquè bueno, jo tinc certs coneixements de medicina, no gaires, perquè no soc metge.
A ti t'avant que ets fisio?
Sí, i vaig ser també alguna cosa, i el cas és que vaig començar a arbitrar unes setmanes al cap de setmana, perquè jo arbitrava, això Joan ho sap, jo arbitrava 5 i 6 partits cada cap de setmana.
Collons.
Sí, és brutal. I vaig començar a notar que no em recuperava suficient per començar a xiular el següent fi de setmana. Quan es va repetir aquest patró durant 3 setmanes, vaig anar al meu metge i vaig dir, nen, fes-me una analítica, que aquí no funciona això. Em va fer una analítica i, desgraciadament, em van sortir les transaminases hepàtiques, que és el marcador de l'analítica que et diu com està el fetge, superdisparat. 5 vegades per sobre del màxim permès. Llavors em van fer una prova que es diu fibroscan, per la gent que no ho sàpiga, és una prova que et diu com està el fetge d'endurit, i estava com aquesta taula. I bueno, llavors vaig començar el tractament a Belviche, amb una gran gastroenteròloga, i perquè vegis el que diem de l'actitud, no?, de les persones. Quan vaig arribar allà, casualment també jo havia treballat, havia fet alguna cosa a Belviche, i el tècnic radiòleg, perquè normalment això s'envia telemàticament al metge i tu no veus res, i vaig dir, Sergi, sisplau, m'ho pots imprimir, que vull tindre-ho de record. I m'ho va imprimir, i quan vaig arribar a la consulta de la doctora, hombre, Farizo, què tal? Dic, Carme, dic, no t'atabalis. Dic, mira, té càncer de fetge en fase inicial. I em diu, home, diu, espera't, tio, espera que em miri l'informe. Dic, vale, mira, tal. I em va dir, sí, diu, però bueno, saps el que li vaig contestar? I no és perquè sigui millor que ningú, li vaig dir, Carme Valiellas, es diu la doctora. Una gran persona i una gran doctora, una gran professional. I vaig dir, no et preocupis, Carme, no sé si d'això em moriré, però això a mi no em matarà. I em va dir, ella em va contestar, diu, nen, diu, tinc el 50% de la teràpia feta, perquè l'actitud del pacient és brutal. Diu, jo puc donar els fàrmacs, però l'actitud que tens tu, diu, ho trauràs endavant. 11 mesos després havia erradicat el càncer de fetge. També hem de tindre en compte que va ser al meu favor, que el fetge és l'únic òrgan del cos que es regenera completament, i normalment sabeu que qualsevol tipus de càncer té unes revisions anuals durant 5 anys. El segon any em va dir, nen, no vinguis més perquè perdem el temps tots dos.
Això 2012.
Sí. I llavors, clar, la quimio em va fotre en l'aire al cap del fèmur de la cama contrària, el Joan Riu, perquè ja sap el que vaig a dir, que ja es veu que tenia una lesió antiga, i el cap del fèmur se'n va destrossar.
Per la quimio?
Sí, se'n va acabar... Ja estava deteriorat. ja estava deteriorat, però ja es va quedar molt fumut. I ja, quan vaig tornar a arbitrar, el córrer em feia dolor, quan davant la moto el posar els peus a terra em feia dolor, i vaig tindre la gran sort, aquelles coses que diem a la vida són casualitats que et canvien la vida. Vaig conèixer el que, no ho dic jo, ho diu la comunitat mèdica i traumatològica, el que està considerat el millor d'Europa i un dels millors del món de traumatòleg de cadera, que és el doctor Eric Margalet Romero, i em va dir: Farizo, tenim que posar una pròtesi total de cadera. La meva primera pregunta va ser: Eric, ponme lo que te dé la gana, lo que tú quieras. ¿Podré volver a correr? Hombre, no lo ha hecho ningún paciente en el mundo. Te repito la pregunta porque creo que no lo has entendido. ¿Volveré a correr? No quiero andar. No voy a caminar. Per anar-me a sentar a un parc.
Tu volies arbitrar.
Clar. Si jo no podia córrer, no podia tornar a xiular. Llavors, jo volia tornar a xiular. I em va contestar això, diu: no lo ha hecho nadie todavía con una pròtesi total de cadera, la que te voy a poner yo. No ha corrido nadie. 14 d'abril del 2015 em posa la pròtesi de cadera a les 10 del matí. Estava veient un rellotge que hi havia al fons del quiròfan i em va agafar la mà i em va dir: venga, campeón, pa'lante. I li vaig dir: Eric, el 5 de septiembre podré hacer las pruebas físicas para volver a arbitrar. I es va baixar, me'n recordo encara, m'emociona quan ho explico, es va baixar la mascareta i em va dir: tu, sí. Digo, pues adelante. I així va ser. I el 5 de setembre del mateix any, del 2015, després d'una complicada recuperació, estava fent els 2.000 metres, que era el que m'exigien per tornar a xiular, amb 9 minuts 22 segons. I ja la recuperació que vaig fer, perquè jo li vaig dir, digo, Eric, ¿qué hago para recuperarme? I em va dir, diu, yo soy el ingeniero. Digo, tú eres el mecánico. Haz lo que tú creas conveniente. I llavors la meva recuperació li vaig passar amb Word, i avui en dia puc dir que està traduïda a 5 idiomes diferents.
Ah, sí?
Per tots els que es posen una pròtesi com la que jo porto. Primer pacient del món en córrer.
Hòstia.
Amb un temps quasi rècord. No, em va posar de volta i mitja, perquè això està explicant que era l'abril, al juliol, em truca un dia: Farizo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Digo, bien, en el gimnasio. Ah, muy bien, ya está bien que empieces a potenciar la musculatura de la pierna. ¿Qué estás haciendo? Y le dic, estoy haciendo prensa. Hòstia. Digo, ¿con cuánto? Digo, con 90 kilos. Me cago en... Bueno, no vull dir per antena el que em va dir, però em va posar guapo, saps? Y digo, Eric, que no tengo ninguna sensación. Digo, es que esto no avisa, es como la lumbalgia, no avisa. Digo, ¿cómo se rompa? Digo, bueno, pues si se rompe y me pones otra, ya sabemos que no lo puedo hacer. No puc.
Tremendo,
més.
Tremendo.
Al revés, aquest senyor.
I a dia d'avui, pues mira, 2015-2024, quasi 9 anys i mitja. Després, corrent...
I no et fa mal res, eh?
Res, és que tinc totalment asimptomàtic. O sigui, la gent em diu, però ni molest, res. De fet, estic fent cama al gimnàs per quedar descompensat, i vaig amb compte, molta compte, però no tinc ni sensacions de dolor.
Doncs aquest és Agustí Farizo, una llegenda de l'arbitratge, i ja escolteu, un exemple de vida.
I tant, i de superació de moltes coses, i tant.
Que vagi molt bé, gràcies per haver vingut al Que t'hi jugues.
Doncs moltes gràcies a tots vosaltres.
T'escoltarem a les retransmissions del Prat i t'anirem a veure la Gypsy League.
Pues moltíssimes gràcies, i des d'aquí vull dir que, bueno, quedeu convidats, perquè m'ho van dir també els jefes de la Gypsy League, que esteu convidats qualsevol de vosaltres a vindre qualsevol dia, i els presentaré.
Encara hi ha l'Ele Montero?
Claro, l'Ele, l'Amadeo Montero, claro. Increïble. I bueno, sí que volia dir, i em permeteu, que si no...
És molt bo.
És l'únic jugador de la Gypsy que ha jugat a la Kings League, amb troncos.
L'Ele Montero.
Bueno, ara n'hi ha un altre, Albert, eh? Ara hi ha un tal Quesada, que jugava amb Espartanos, em penso que era, de l'altre split, que ara també està jugant a la...
Sí.
A la Kings. Quesada.
Mare de Déu.
Doncs, si em permeteu, ràpid, i amb això acabo, que si no, no em deixaran tornar a la Gypsy, que vull dir que li tinc que agrair moltíssim a la Gypsy com m'han acollit, que tant els presidents com la gent com els equips, i li tinc que agrair moltíssim a Manuel Montero, a Amadeo Montero, Lele, a Agustí i a Paco, que són els quatre presidents de la Gypsy, com m'estan tractant i com m'han acollit com un mes d'ells, i que estic encantadíssim d'haver xiulat amb ells en un dels platós, perquè també tenim xiringuito, que es diu el córner de la Gypsy League. També tenim plató, I m'ho van preguntar i vaig dir, diu, Farizo, ¿hasta cuándo estarás con nosotros? I vaig dir, hasta que me echéis. Amb això ja t'ho resumeixo tot. Una forta abraçada, perquè de veritat m'estimo moltíssim, i jo amb ells.
Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, i
Joan,
teniu a la vostra disposició.
Gràcies per humanitzar l'arbitratge.
Ho estem intentant, va.
Bon Nadal, amics del Que t'hi jugues. El programa que sintonitzen els Reis Mags d'Orient a la ràdio del seu camell.
Què t'hi jugues?
Ser Catalunya. Sent Nadals amb tu.
Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
¿Qué tal?